Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Jordi Turull ha dit aquest migdia que la convocatòria d'un referèndum no és delicte, fins i tot segons les mateixes lleis espanyoles. El conseller de la Presidència i portaveu, després de la reunió del govern català, habitual de cada dimarts, ha avisat que qualsevol actuació de l'Estat contra la consulta de l'1 d'octubre atemptaria contra la legislació de la Unió Europea. Ha recomanat al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que s'ha manifestat aquest matí en l'obertura de l'any judicial com a defensor de la unitat d'Espanya, que es llegeixi les lleis i actualitzi les seves dades. Turull ha argumentat que la llei 2/2005 despenalitza de forma clara la convocatòria del referèndum, ja que considera que no és conducta amb prou entitat per mereixer càstig penal. Canviem de tema. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui les tres noves superilles que impulsarà per a principis de l'any vinent. Ha concretat que seran els projectes del barri d'Hostafrancs, les Corts i també el de Sant Antoni, al voltant del mercat remodelat, que es vol inaugurar abans d'acabar l'any. Avui es compleix precisament un any del pla pilot de la superilla del Poble Nou, que després del diàleg amb les entitats veïnals, comerços i serveis, des del consistori s'ha valorat positivament. El conflicte d'Eulen, d'altra banda, es podria encarrilar. Els treballadors han decidit avui finalment no convocar la vaga prevista per al 6 d'octubre. El comitè ho ha decidit després de la reunió amb la direcció, que s'ha fet avui amb la mediació de la Generalitat. Els treballadors es queixaven que la direcció no està complint el laude, però després de la trobada s'ha acordat amb la mateixa direcció un calendari de reunions per a abordar el compliment de l'arbitratge. I l'ONU ha fet avui una crida desesperada perquè la comunitat internacional prengui consciència de la situació que viu el Iemen, que ha qualificat de catastròfica. Un país situat a l'extrem sud de la península aràbiga, el més pobre del Pròxim Orient i de tot el món àrab. Fa 3 anys que pateix les conseqüències d'una guerra civil que s'està deteriorant amb centenars de milers de morts.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... Aquest dissabte 9 de setembre a les 11 del matí, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Sergi Gordo i Antoni Badell, nous bisbes auxiliars de Barcelona. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Aquest dissabte a les 11 del matí, missa d'ordenació episcopal en directe a Ràdio Estel des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel.
Feliç tarda a Catalunya, feliç tarda a Andorra. Molta felicitat per tots. Un dia més ens trobem els amics i amants de la felicitat i comencem Temps de Felicitat, un programa dedicat a totes les persones compromeses amb ser feliç, amb la família, l'empresa, els amics. En resum, ser completament feliç la major part de la nostra existència. D'això es tracta, no? Comencem. Si algú es pregunta què és la felicitat, probablement li costi trobar una resposta. No és fàcil definir què és la felicitat, però, en canvi, tots sabem si som o no som feliços. Ho sabem perquè la felicitat és una emoció que experimentem. No la sabem explicar, però sí en sentim la presència o l'absència. És més fàcil que ens sentim feliços si estem bé de salut i no estem estressats ni preocupats. Però la felicitat és molt més que l'absència de tristesa, malalties o preocupacions. Què és exactament i per què podem ser i busquem la felicitat? Avui, a Temps de Felicitat, en parlarem a fons. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, en Jordi Carretero. A la conducció i direcció, Jordi Belajosana. I qui us parla, Marc Rius. Per ser feliç, comencem, doncs, obrint els ulls.
Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes a un costat i posa't a caminar. Saps que la felicitat...
Per parlar de la felicitat i de com aconseguir-la, avui està amb nosaltres en Jordi Vilajosana, professor de la Universitat de la UPC i emprenedor de felicitat. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
També està amb nosaltres el senyor Manel Rodríguez, que és terapeuta en acompanyament en processos personals i especialista en felicitat laboral. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom.
També estem contents amb la presència del senyor Josep Maria Sallant, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Departament d'Organització d'Empreses. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I per últim, contem amb la presència de l'Olga de la Vega, responsable de les redes socials i socio de Vivente. Olga, bones tardes.
Hola, bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
Molt bé, doncs, un cop presentats tots, avui parlarem de felicitat, no, Jordi?
Sí, perquè encara no podem parlar del Barça, llavors parlarem de felicitat.
El Barça ja... Bueno, el Barça ens dona felicitat.
Sí, depèn de quin partit, sí.
Depèn de quin partit i depèn de qui. Però, bueno, si comencem avui parlant de felicitat, bueno, doncs què és? Què és per tu la felicitat?
M'ho preguntes tu a mi, a Marc?
Sí, i per tots els de la taula.
I per què no comencem a preguntar a la gent? Perquè això que contestem nosaltres tampoc té massa sentit.
També.
Vale. Bueno. Senyora Olga, per tu què és la felicitat? Comencem per aquí.
Bé, doncs és difícil, a vegades, en definir què és la felicitat, però jo crec que és un estat molt especial de sentir-se bé, de plenitud, de serenitat, d'equilibri, i també doncs, que en el fons és teu, és personal, i també doncs, com et sents, d'alguna manera ho fas sentir als altres.
Molt bé. Bueno, pues, explica't, sisplau, per què és la felicitat.
Bé, a més el que diu l'Olga, que nosaltres sempre associem doncs, felicitat a estar bé, a benestar, a tenir doncs, sentiments positius, com si diguéssim, i està bé, i tenir judicis favorables sobre el que ens envolta. També hi ha un altre component de la felicitat, que és que té que veure amb estar bé, amb un mateix. Des del punt de vista, doncs, tenir la sensació de que es fan les coses moralment bé, de que tens un sentit d'autenticitat vers a tu mateix, i aquestes, doncs, diguéssim, són les dues vessants de la felicitat, no? Un sentiment de benestar per una banda i el trobar-te bé en tu mateix per una altra, que són dues cares de la mateixa moneda, definitiva.
Aquesta és la manera de veure la felicitat d'en Josep Maria Sallant i d'en Manel Rodríguez.
Pues vamos a ver. Yo creo que coincido con vosotros en algo, que es un estado, fundamentalmente un estado de sentirse a uno mismo. Y creo que es un estado esencial del ser humano. Yo creo que todos los seres humanos caminamos por la vida buscando la felicidad en todos los ámbitos en los que nos movemos. Y a veces me gusta compararlo como con una sinfonía, con una gran sinfonía, incluso diría una sinfonía espiritual, porque creo que corresponde al aspecto espiritual de los seres humanos. Sin embargo, es como una sinfonía que a todos nos resuena interiormente, pero como si la hubiéramos olvidado y quisiéramos recordarla, ¿no? Y entonces buscamos la forma de recordar esa sinfonía en las relaciones familiares, en el trabajo, en las relaciones con los amigos, en la relación con nosotros mismos, ¿no? Y entonces a veces conseguimos o nos encontramos como escuchando esa sintonía interior y sintiéndonos bien. Habría sinónimos que ya habéis empleado algunos, como por ejemplo una sensación de paz interior o como por ejemplo una alegría serena o como por ejemplo también una sensación de unidad con la vida, con los demás, etcétera, etcétera. Entonces lo que me gusta de esta metáfora que utilizo a veces es que todos somos artífices de esa sinfonía, todos somos como músicos y al mismo tiempo como instrumentos. Y buscamos también como jugar nuestro factor dentro de esa gran orquesta que es la humanidad. Así que para mí sería como ir encontrando cómo afinar nuestro instrumento, nuestra persona, para aportar nuestra parte en esa gran orquesta.
I per tu, Marc, a veure com ho preguntis a mi.
Bueno, la felicitat per mi, al més, és el tot, no? Vull dir, el que passa que jo a vegades penso com és possible que hi hagi persones, per exemple, tu mateix, jo fa anys que ens coneixem, no? Jo sempre, què tal, Jordi, com estàs? Molts anys, i ens hem vist molt sovint, no, molts anys, però que ens hem vist un cop l'any. Sempre feliç i content, sempre has dit el mateix, no? Feliç i content, però jo penso que tu hauràs tingut a la teva vida moments com tothom, com tots hem tingut, és dolents, no? No sé com es porta això, si em costa entendre-ho.
A veure, no fa gaire vam tindre reunió amb una persona, que tu coneixes, que no donarem el nom, que ens va preguntar, quan vam presentar aquest programa, què consideram, la felicitat com a moments puntuals, i ets infeliç sempre, o som feliços sempre en moments impuntuals de felicitat? Jo sóc optimista de mena i parteixo de la base que tenim moments impuntuals d'infelicitat i que si som capaços de gestionar-nos-ho, som capaços d'arribar a la nostra essència. I el concepte de felicitat estaria amb tot el que hem dit els que estem aquí, l'Olga, el Joan Maria i en Manuel. Per tant, vull dir, és un tema, és un camí que tenim que intentar recórrer, algunes vegades amb alguna pedra, algunes vegades amb un arbre i algunes vegades és tota una autopista per gaudir-la.
Sí, però a vegades, clar, el dia que hi ha aquesta pedra és difícil que els altres no t'ho notin. Vull dir, clar, deu ser difícil per segons qui. Que no notin que tens un problema. No, que al contrari, doncs tu, que transmet felicitat, que estàs content. Això suposo que ha de ser, no sé, per adaptar-te, no sé, difícil, jo entenc.
El Manuel l'ha definit d'una manera molt gràfica. És a dir, amb una metàfora, comparar-ho amb la música. Som una orquestra que sentim la música i som part de la música, també. També l'estem tocant. Mm-hmm. Per tant, estem dintre i intentem no estar fora. Vull dir, el seguit de no estar fora no solament ser visors d'una partida de toro, sinó que està dintre torejant el toro.
Bueno, i ara
com a símil. Perquè veig la cara que ja fas.
Ara, per tu, la felicitat què és?
Per mi, la felicitat és estar amb els meus fills. És els moments de poder estar amb ells, de gaudir-los, de disfrutar-los. I estar tranquil i poder fluir tranquil·lament. Vull dir, no pensar en res. És el que també he dit a Manuel, l'Olga i el Josep Maria. Pues estar tranquil amb tu mateix, en pau.
I això es pot aconseguir, la feina? O sigui, Podem ser feliç a la feina?
Jo crec que aquesta pregunta li tindries que fer amb el Josep Maria.
Josep Maria.
Com a professor del Departament d'Organització d'Empreses.
Jo el Josep Maria no l'he vist mai, no el coneixia, però se'l veu feliç, se'l veu una persona feliç.
Bueno, hem tingut els nostres moments d'altos i de baixos, com comentava el Jordi també. Hi ha hagut de vegades aquesta necessitat d'intentar... Hi ha poques que et pots tenir moments de sentiments més negatius i és molt important i és un repte molt, molt important en la vida de cadascú intentar transmetre positivitat a la gent, no? Que és això que a poc a poc anem aprenent. Però bueno, tu em deies si sóc feliç a la feina. A veure, jo soc profe d'universitat i els professors d'universitat som una gent molt rara perquè... A les professions normals, diguéssim, la gent doncs espera amb ànsia el moment de jubilar-se. I als professors d'universitat és al revés. Una de les coses més difícils que hi ha és jubilar un professor d'universitat. Quan arriba, doncs, ens jubilem als 70, per començar, que la resta de la gent jubila als 63 o 65, nosaltres als 70, i quan arriben als 70 tu veus que la gent, doncs, que els professors volen continuar allà, intenten que els facis professors emèrits, van voltant pel despatx... Per tant, segurament els professors d'universitat són feliços, i en general i jo en particular. Segurament per les característiques de la feina que fem, perquè ens agrada, perquè és una feina creativa, perquè si tot va bé i arribats a una edat, doncs tenim una estabilitat laboral important, no hem de fitxar, tenim jefes però d'aquella manera, diguéssim que afavoreix bastant tot, que hi ha de tot. Jo conec professors d'universitat amargats perquè la vida té que haver de tot. Però clar. Jo en particular podria dir que sóc feliç a la feina, sí.
I tu, Josep Maria, podries dir que, no sé, un senyor que va a treballar, que va a picar i obrir un carrer, pot ser feliç amb la seva feina?
Sí, pot ser-ho. Sempre hi que... jo diria que el ser feliç a la feina no té tant a veure... que també pot té a veure la feina. Hi ha feines que és més fàcil que d'altres, evidentment. Doncs fer una feina creativa... fer una feina interessant, una feina doncs, que t'estimuli, doncs, afavoreix més la felicitat que no una feina que sigui doncs, de tipus més dura, amb condicions de més penositat. Però diguéssim que des de l'empresa es pot fer perquè aquella persona sigui feliç. Per començar, aquella persona doncs, pot pensar que aquesta feina doncs, li dona una estabilitat, que li permet obtenir uns diners i una solvència econòmica per tirar endavant el seu projecte vital i la seva família. Costa més, però, diguéssim, les condicions en què pot treballar, que no sempre són així, diguéssim, podria fer que aquella persona fos feliç.
I una pregunta, senyor Josep Maria. Tu, com a professor, fas feliços els alumnes? Tu planteges la felicitat dels teus alumnes?
Jo intento no fer-los infeliços.
Que ja deu ser molt.
Ja és molt, clar. Ui, això... Això passava més abans. Hi havia aquella història del professor hueso, diguéssim, el professor estricte, rigorós, seriós, que, diguéssim, disfrutava la seva aspiració a la vida, doncs era que els alumnes pensessin contínuament en ell com un obstacle insalvable a la seva assignatura, suspendre molta gent. Això és molt trist. Jo diria que a gran part de l'àmbit universitari això l'han superat. Jo intento, a veure, segons quina, si fas una assignatura pues, d'investigació operativa o coses d'aquestes grans que fem, diguéssim, pues, bueno, els hi pot agradar, els hi pot estimular intel·lectualment. El que intento és no fer-los infeliços, això sí.
I per al Manuel Rodríguez, és feliç a la feina?
Bueno, yo considero que todos somos aprendices de felicidad. Y yo como aprendiz, pues hay veces que consigo momentos, situaciones, etapas en donde me siento feliz y de repente aparecen situaciones en donde pico y de repente me desinflo y estoy aprendiendo a vivir esas situaciones como parte de mi aprendizaje en la felicidad y de mi aprendizaje vital. Entonces diría que, por suerte, he ido transitando de una feina, de un trabajo que era un trabajo colocación, lo que yo llamo trabajo colocación. O sea, a los 16 años me colocaron en un banco y me colocaron en el mercado laboral. Podría haber entrado en unos grandes almacenes o podría haber entrado en cualquier otro sitio, pero mi familia me ayudó, me presentaron en unos exámenes y obtuve una colocación, que creo que era una palabra que se utilizaba mucho y que a veces se sigue utilizando, y que aludía fundamentalmente a estar en un trabajo. Y como dicen a veces los americanos, que les preguntan, ¿y tú de qué trabajas? Y dicen, yo de 8 a 5 hasta los 65. Bueno, ese es el modelo colocación. Voy a un sitio, me pagan para que haga lo que tengo que hacer, miro la hora a ver si se termina pronto y me la aspiro, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de poder transitar de un trabajo que no me gustaba, y seguro que hay gente que la banca le gusta mucho, pero a mí no me gustaba, pero había me habían colocado ahí, y tuve la suerte de poder transitar a un ámbito que me gustaba más, ¿no? Que es el ámbito del desarrollo personal. También hay una parte de mi tarea profesional que es como masajista de shiatsu. Y por lo tanto, al haber transitado ahí, creo que puedo tener la suerte de tener más espacios de felicidad que si tal vez me hubiera quedado en algo que no me gustaba para nada.
I tu, Olga, ets feliç a Viventia?
Sí, sí, m'agrada, soc feliç, sí. La veritat és que la felicitat en la feina, a veure, depèn de moltes coses, no? Però, sobretot, al final, sents que hi ha alguna cosa que et fa feliç a la feina quan tens ganes de fer aquesta feina, quan realment hi penses i és una... forma part una mica el que fas de... del dia a dia. Vull dir, està en el teu pensament i, a més, el teu pensament és alegre i t'agrada. Quan això no passa és quan realment sents que potser en una feina no estàs feliç. Vull dir, és, al final és això, no? És sentir que estàs fent una cosa que té per tu un sentit perquè t'agrada el que estàs fent i, a més, té un component diferent al que és anar a la feina, fer una feina concreta i acabar-la. Quan sents que dones més, que vols donar més, això és que aquesta feina et fa feliç. Si sents que estàs donant no estàs donant el màxim o no estàs, com es diu, fluint, llavors és un indicador, crec, que no estàs gaire feliç a la feina. Que potser també no sempre és només per la feina, i pot ser també, hi pot haver un component personal que et faci estar en aquest estat, eh? Vull dir, no tot és així. Hi ha vegades que pots estar bé amb una feina, agradar-te, a mi m'agrada comunicar, m'agrada treballar a les xarxes socials, però també és veritat que a vegades a l'entorn o el que et passa personalment et pot afectar. Llavors, no és que no siguis feliç, sinó que has d'ajustar altres coses. Però vull dir que tot és... Per això és important, no?, conjugar el que és la felicitat personal i la felicitat laboral, crec jo.
Llavors, aquí... Perdona, Marc, que et anava tallat. No, aquí, si et fixes, Marc, tenim tres persones... M'ha caigut una cosa. Tenim tres persones amb tres perfils absolutament diferents,
diferent, sí,
però amb una capacitat d'influir en el públic molt important. Tenim un professor d'universitat que influeix a la felicitat dels alumnes, perquè els alumnes se l'escolten, encara que alguna vegada tenim la sensació que ningú ens escolta, Josep Maria, però ens escolten.
Més d'una vegada ens hem trobat en
però
aquesta situació.
Tenim un poder d'influència important. I després tenim amb el Manuel Rodríguez, que és, jo diria, consultor de persones i d'organitzacions en temàtiques de felicitat, que també ens podrà dir de com fer feliços a la gent, i l'Olga, que té el seu poder des de la xarxa, que és un poder nou que ha aparegut des de fa 5 o 6 anys, però que també és un poder de difusió d'aquesta felicitat.
Sí, sí, aquí no hi ha el perfil de la persona que veiem al metro a les 6 del matí. Perquè si agafes el metro a les 6 del matí... veus unes cares que molts, no tots, però el conductor potser va content, però no ho sé. Però la persona veus que no van contents a la feina. Serà per l'hora o serà perquè no els agrada. Aquest perfil no el tenim aquí, ja. Deu ser, està un 50%.
Bueno, tenim el perfil de la gent que agafa a les 6 del matí al metro, perquè em sembla que estem en aquesta taula,
bueno, sí,
no ens aixequem a les 10 del matí.
Però heu vist aquestes cares, no? Sí. Heu fixat.
També pot ser que la gent està adormida.
Potser sí. també hi ha el síndrome, hi ha la síndrome del diumenge a la tarda. Hi ha persones que ja estan nerviosos perquè s'acosta el dilluns i han d'anar a treballar. Això vol dir que no els omple la feina. Perquè el bo és, suposo que les persones que tenim aquí, el diumenge a la tarda estan contents i estan alegres perquè el dilluns van a treballar, perquè hi van de gust.
I per què no li preguntem al Manuel això?
Anem a preguntar-li.
Senyor Manuel Rodríguez, ¿cómo podemos que un empleado sea feliz?
Bueno, vamos a ver.
Trabaje.
Yo me gustaría explicar que desde mi punto de vista hay tres agentes que pueden influir en mayor o menor felicidad en la vida de las personas. Hay un agente, digamos, social, que es la política con las regulaciones laborales. Evidentemente, unas regulaciones laborales que estén atentas a las necesidades de las personas y que regulen en función de esas necesidades de las personas pueden favorecer o entorpecer la felicidad social en el trabajo. Después hay otro agente que creo que también es importante, que son los equipos directivos en las empresas. Es decir, hay equipos directivos que pueden desarrollar formas de enfocar el trabajo y la organización del trabajo que pueden favorecer el que las personas, yo creí que lo tenía en silencio, perdonad, pueden favorecer el que las personas estén más conectadas con el equipo de trabajo, con el servicio que la empresa da, y otras direcciones en empresas que no favorecen para nada y que lo que generan es tensión, competitividad, lucha, etcétera. Y hay otro tercer agente que es en el que yo más me he enfocado por mi propio proceso personal, que son las personas en sí mismas, nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la persona, cualquiera de nosotros, más allá de lo que sea su trabajo, puede enfocarse en su trabajo de maneras que le saque más disfrute, o puede enfocarse en su trabajo de manera que lo sienta como más aburrido, como que se sienta una víctima, etcétera, etcétera. Y esto depende mucho del enfoque personal que hagamos con el trabajo. Entonces, eso en sí sería importante. Yo creo que las personas estamos transitando de sentirnos víctimas de nuestras situaciones laborales a tomar más responsabilidad en cómo gestionar mi relación con el trabajo y mi vida laboral. Y desde ahí, pues ver de qué forma. Hay un... perdonad si me extiendo un poco más, si queréis me dais un cachete y tal, y voy cortando. Pero hay un cuento muy sencillo que creo que alude a esto y que seguro que muchos oyentes y vosotros mismos habéis escuchado, que es el de tres obreros que estaban construyendo una pared. Y alguien pasó por allí y le preguntó a ellos, bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y uno de ellos dijo, pues yo estoy apilando piedras aquí, una detrás de otra, que tienen un peso horroroso. Y se dirigió a otro de los obreros y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Y este, con una forma un poco más ligera, le dijo, pues mira, estamos construyendo un muro y va a ser un muro sólido y bonito. Y finalmente se dirigió al tercero y le volvió a hacer la misma pregunta. Y este hombre, con un aire de satisfacción, le dijo, estamos construyendo una preciosa catedral. Yo creo que es una metáfora interesante y un cuento interesante que alude a esto que decía antes. Es decir, cada uno de nosotros tiene responsabilidad en ver cómo encontrarle un sentido, yo podría decir, un sentido trascendente o un sentido satisfactorio, más allá de trabajos que son más fáciles o más difíciles o más apropiados para encontrarle felicidad o no.
Entonces, una pequeña pregunta. Yo he apuntado tres agentes: Estado, empresa y persona. En porcentajes. Digo, porque la gente se queja mucho del presidente del gobierno, se queja mucho del jefe que tenemos, no tanto a lo mejor como del gerente, sino del jefe directo. En porcentajes, ¿cuál es la afectación más o menos? Yo como ser que trabajo, ¿que le puedo echar la culpa al Estado o le puedo echar la culpa a mi jefe? ¿O no es medible?
Bueno, yo me atrevo a medirlo desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que el 90% del porcentaje lo tiene la persona, la propia persona. Es decir, tomando responsabilidad por qué hago para no amargarme y qué hago para encontrarle sentido. Tú antes has hablado del sentido y creo que es crucial y podemos seguir hablando. Y después los otros dos factores son importantes, pero no insalvables.
Esteu escoltant Temps de Felicitat.
Molt bé, doncs això de la felicitat, pel que veig, bueno, doncs és clar, cada vegada, cada persona ho viu d'una manera, no? Per exemple, no sé, es parlava, no sé si recordeu la lletra, els que són més grans d'en Serrat, de la cançó Mi Niñez, que tenia un gat, o Funambo, tenia un tren de llauna de la postguerra, però té un apartat que diu, però entonces jo era feliç, sense res, amb molt poques coses, era feliç. Això li va passar inclús en el propi Serrat. El propi Serrat, tots sabem que era un noi de poble sec, és un noi que vivia al poble sec, que va triomfar i que va anar, pues, al final va treballar molt i va comprar, pues, un pis a Pedralbes, i la seva mare, sobretot, que, pues, que estigui a Pedralbes, que estigui, va deixar el poble sec i se'n va anar a viure a Pedralbes, i aquella senyora no era feliç allà, no s'hi trobava tan bé com al poble sec. I va tornar, que a vegades la felicitat no és tenir grans coses, sinó petites coses que et facin feliç, no?
Sí, sí, a més, el que està comentant el Manuel Rodríguez fa referència, per això he fet la pregunta, de que a la feina, la felicitat de la feina depèn de tu mateix. Clar. Pots tindre condicionants més positius o més negatius, perquè no totes les empreses tenen la mateixa ambientació, el mateix jefe, la mateixa relació d'autoritat, si és jeràrquica o és circular, no totes organitzen, però que el 90% depèn de nosaltres mateixos. Per tant, hem que començar a sortir ja aquí al carrer, sense que ningú es digui res, i començar a ser autoresponsables nosaltres mateixos de la nostra pròpia felicitat.
Sí, sí.
I crec que això és una bona lliçó. En quant a aquest aspecte, Josep Maria Sallant, tu què opines?
Home, segurament nosaltres som els responsables del nostre propi destí, de la nostra felicitat, però no hi ha cap dubte que l'entorn doncs ajuda, diguéssim, no? Perquè, clar, perquè això està estudiat, no? Perquè quines circumstàncies o quines circumstàncies vitals fa que una persona sigui, tenen les persones felices en oposició a les que no ho són, no? Doncs segurament, això està demostrat científicament, tot i que algú pot pensar diferent, les persones que estan casades, que tenen parella, són més felices que les que no tenen, no? Les persones, doncs, que tenen una xarxa social d'amistats, de relacions, també són felices, més felices que els que no la tenen. Evidentment, quan tu vas a... Quan la mare de Joan Manuel Serrat se'n va anar a viure a Pedralbes, doncs, clar, la van treure de tota una sèrie d'amistats.
De la seva vida.
I de la seva vida i de la seva
relació. Aquella època, el poble sec era, doncs, encara les persones parlaven a baix, al carrer, amb una tauleta.
I ara parlen,
i encara potser també, sí, aquelles posetes, sí, sí.
Hi ha uns altres colors, uns altres tipus, persones que venen d'altres llocs, però s'està moltíssim al carrer, al poble sec. Diguéssim, hi ha aquesta component, doncs, de felicitat, no? Evidentment, que tinguis feina, és més fàcil ser feliç si tens feina que si no tens, perquè t'ona, doncs, que em deia abans, és una seguretat, no? Una retribució, tens uns diners per tirar endavant el teu projecte personal. I sobretot, i per mi això és molt, molt important i explica moltes coses de la nostra societat ara, has de tenir una sensació de que progresses, no? Perquè, clar, si tu estàs en un nivell, diguéssim, perquè ens entenguem, socioeconòmic de 3, i puges a un nivell socioeconòmic de 6, ets més feliç que si estaves a un nivell socioeconòmic de 9 i baixes a un de 6. Totes dues persones tenen les mateixes condicions laborals.
Sí, sí, i al mateix nivell, que seria el 6.
Sí,
però una ha baixat i l'altra ha pujat, clar.
és una cosa que també es veu molt socialment, tot el moviment d'indignació social que va haver el 15M. Per què venia? Si miràvem la gent que estava a les places, el 15M, doncs eren de classes socials mitjanes, relativament acomodades. Però venien d'un context que ells veien que anaven a viure, almenys això veien en aquell moment, en pitjors condicions. Que té una certa regressió de condicions socioeconòmiques respecte als seus pares, i això els provocava insatisfacció.
Hem parlat de la música, bueno, també parlàvem d'en Serrat. Parlant de la música, no sé, a mi m'agradaria preguntar-li a Manuel Rodríguez quina cançó, no sé, li agradava, el feia feliç, quina...
Mira, a mi me gusta mucho la música, soy muy buen oyente,
¿sí?
Muy mal músico. Pero,
bueno, si es un buen oyente.
Disfruto mucho de todo tipo de músicas y además me gusta utilizarlas en la meva feina, ¿no? Uh-huh. Como porque aportan un componente emocional que todos reconocemos y que ayudan, ¿no? En procesos de aprendizaje, de interacción, etcétera, etcétera. Yo tengo un disco que ha quedado en mi historia musical, que es un disco de Paul Simon, que escribió cuando estaba decayendo en su carrera musical y que de repente tuvo una inspiración al oír a músicos de sudafricanos. Y de repente le vino una oleada de inspiración, se fue a vivir a Sudáfrica durante un tiempo. Uh-huh. Y me encantan todas las músicas de ese long play en su momento, de ese CD, por lo que tienen de interculturales, cómo unió el rock con los ritmos africanos. Y además también le dio un nombre que es Graceland, que alude tanto a un lugar donde creo que está enterrado el rockero... Bueno, se me ha ido el nombre.
Elvis Presley.
Elvis, exacto.
Presley.
Sí, gracias. Y al mismo tiempo Graceland es tierra de gracia, ¿no? También tiene componentes ahí que para mí tienen algo especial. Y he escogido un corte de esa música que pues me encantará que escuchemos.
Vamos a escucharla.
She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes.
She makes the sign of a teaspoon, he makes the sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh.
Molt bé, doncs continuem a temps de felicitat.
Ara, mentre estàvem escoltant la música, ens hem tret una mica els cascos i amb el Manuel Rodríguez hem començat a discutir una miqueta, perquè ens hem quedat tots els de la taula parats de que el 90% de la responsabilitat de la felicitat laboral depèn de nosaltres mateixos.
És culpa nostra, i tant.
Es veu que és culpa nostra.
Sí, senyor.
Llavors, no ha volat res per aquí, però volia tornar a preguntar amb el Manuel Rodríguez. Realmente, fai la pregunta en castellà, ¿realmente es cierto este 90%?
Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que me he venido arriba. O sea, no sé si estaba ya conectado con la música y la vitalidad y el optimismo de la música, pero después me he dado cuenta de que le he dado un porcentaje muy, muy alto y que es un porcentaje que en algunas personas puede incluso ser bajo cuando toman la responsabilidad y hacen cambios interiores y transforman su experiencia, pero que en otras personas eso es más difícil, en contextos laborales que son duros y que incrementan la dificultad. Entonces, en ese sentido, variaría. Y claro, ya para salvar un poco mi error, diría que esos porcentajes pueden ser flexibles dependiendo de las situaciones personales. Y así no nadie se va a sentir un poco mosqueado conmigo en darle toda la responsabilidad sobre ello.
Como tenemos aquí en la mesa a un doctor universitario, especialista en temas de investigación...
Dos.
Pero uno que investiga más que otro. ¿Esto se puede medir? ¿Es medible la influencia que tiene en una persona la felicidad laboral si viene del papá Estado, si viene del papá empresa o si viene de nosotros mismos?
Es difícil, pero es posible. Uy, espera, que ara salta. Es difícil, pero es posible. És a dir, com podem mesurar nosaltres sentiments, actituds, coses com, per exemple, el grau de felicitat que tinguem a la feina, el nostre grau de satisfacció laboral. Això es fa... ho fem com podem, diguéssim, no? I d'una manera imperfecta i aproximativa, i el que fem és passar qüestionaris a les persones. És a dir, podríem pensar en una hipotètica recerca que pensessin, bueno, la felicitat depèn d'un mateix, per exemple, de la teva personalitat o de l'empresa en què treballes, no? Llavors intentarien, doncs, seleccionar un grup de persones que treballessin a empreses diferents i que poguessin tenir una certa idea, que tinguessin perfils de personalitat diferent, perquè això també es pot mesurar, i els hi preguntaríem d'una forma científicament precisa o tan precisa com podem sobre el grau de satisfacció laboral o sobre la seva felicitat, i llavors podríem avaluar si hi ha diferències entre empreses o en quines condicions o en quines empreses es pot ser més feliç que en d'altres, o també en quin tipus de personalitat es pot ser més feliç que en unes altres, perquè, com tu molt bé has dit, la felicitat depèn del teu entorn, en general, l'empresa i més enllà, però també depèn de tu. Nosaltres coneguem persones que tenen, diguéssim, totes les condicions per ser felices i no ho són.
I aquí, defensant una mica amb el Manuel Rodríguez, jo entenc que ell ho deia més perquè tots comencem a assolir la nostra pròpia autoresponsabilitat en la nostra gestió personal. Perquè quan sortim al carrer sembla que la culpa sempre és dels altres. Abans es deia que la culpa la tenia el Franco, ara ja no sabem la culpa qui la pot tindre, perquè n'hi ha masses. Llavors és una forma d'assumir la nostra pròpia responsabilitat a la gestió de la nostra felicitat. Senyora Olga de Vega, a les xarxes, no a la teva felicitat personal, a les xarxes, tu que gestiones molta informació, diguéssim, on s'imputa més el culpable o el responsable de la felicitat laboral? El govern, entenem com a govern com algo més ampli, eh? Vull dir, no solament centrem-nos en la Generalitat o el de l'Estat, sinó les institucions públiques que tenim per sobre, que en són moltes, el jefe, o directe o indirecte, o a nosaltres mateixos. Amb xarxes, eh? Vull dir, jo no et demano una mesura científica com l'hem demanat a Josep Maria Sallan, sinó la teva percepció, tu que passes quasi 24 hores, perquè el dia no té 25...
No tant.
Mirant informació a les xarxes.
No tant. És una bona pregunta. Si et fixes una mica en el que es comparteix a les xarxes, diria que es dona molt la culpa a fora, més que a la pròpia persona. Es parla molt més i acostumes a veure més crítiques al govern, més culpes als amics, a les relacions, a tot. Això és un fet. Respecte a la part més... Bueno, hi ha una mica de tot, però en general sí que és veritat que es veu una tendència a donar la culpa a l'exterior. És més, per lo que la gent comparteix, a més és molt fàcil, perquè la xarxa social tothom la té al mòbil ara i és molt fàcil emetre una crítica o qualsevol cosa que surt de seguida, en lloc d'analitzar-la des d'un punt de vista més subjectiu, s'analitza des d'un punt de vista més emotiu, perquè a la xarxa hi ha molta emoció, i llavors de seguida és fàcil, i és fàcil i a més ràpid donar culpes a tothom de tot. I sí, això es veu a la xarxa.
Josep Maria Sallan, vaig tallant amb el mar perquè vol introduir la seva paraula, però no el deixo parlar, cosa bastant habitual. Josep Maria Sallan, tu creus que l'UPC, com a universitat tecnològica és, ha gestionat la felicitat de manera formal?
Estic absolutament convençut de que no es gestiona la felicitat de manera formal.
I de manera informal?
De manera informal, doncs, cadascú de nosaltres, doncs, pel que pot, més o menys, amb més o menys, diguéssim, grau d'encert, en què el nostre entorn sigui el més feliç possible, entorn en sentit ampli, els nostres companys, els nostres professors, els estudiants, sobretot, com us deia abans, diguéssim. Nosaltres no podem fer, segurament no podem fer feliços els estudiants, però sí que podem fer-los infeliços i hem d'anar molt de compte amb això. I en aquest sentit sí que potser que ho gestionem de manera informal, cada cop més.
Bé, doncs, continuant parlant amb professors de la universitat, jo penso un professor de la universitat li agrada la música, segurament sí, no?
Hi ha de tot, però normalment sí, els que m'he trobat, sí. Als senyors grans se'ls agrada l'òpera, als més joves doncs altres coses, però sí.
I per tu, per Josep Maria Sallan, quin tipus de música t'agrada i quina cançó és la que recordes o et fa feliç?
Bueno, jo, a mi m'agraden músiques de moltes menes, no? Des del doom metal fins a l'òpera, però... diguéssim, al moment de pensar quina cançó, quina música em feia feliç, vaig estar reflexionant una mica sobre això i sí que hi vaig veure que això ha anat canviant al llarg de la meva vida i he anat tingut diverses cançons doncs allà en el hit parade, no? I la que hi ha ara mateix és una d'un cantant que es diu Richard Hawley, que es diu Tonight the Streets Are Ours, que igual no és la meva cançó favorita o no és la millor cançó que he sentit mai a la vida, però que sí que està lligada doncs, a uns records molt macos que he tingut últimament i tal, i és una cançó que em fa feliç.
Ah, doncs anem a escoltar-la, te la dediquem.
Gràcies.
Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are people
got nothing in their souls. And they make our TVs blind us from our vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are
molt bé, això va de música. Realment és veritat que dona ànim, eh?
Sí, realment, com ha dit en Manuel, ha definit una de les definicions de la felicitat, l'ha vinculat amb una sinfonia, i l'ha vinculat molt a la música, perquè ens ambienta i ens porta molts records.
És que realment la música et transporta, la persona, sobretot els que li agrada la música i disfrutem amb la música. I, bueno, i la Olga... Quina cançó, perquè... Tu el Twist Again segurament no, oi?
No, em sonava. Bé, a mi m'agrada molt tipus de música, eh? Depèn de l'estat d'ànim, depèn de el que vulguis sentir, o depèn de com em sento, poso una música o una altra. Però sí que és veritat que en els últims 2 anys sí que és veritat que he tingut la Taylor Swift, que és una cantant que agrada molt a la meva filla i que he sentit moltes cançons, mm-hmm. I hi ha una, doncs, que sempre ens posa alegres, ens ha posat alegres sempre a les dues, i és divertida, i es diu Shake It Off, i aquesta és la que moltes vegades me la poso perquè em anima.
Hem de dir que l'Olga ja entén molt la música, perquè la que va triar la sintonia d'aquest programa ets tu.
Bueno, és una sintonia.
No amb el Jordi, però bueno...
No, jo no.
Ell
jo
va ser ella,
va ser ella. No em posaré cap medalla en aquest sentit.
Que molt també és una cançó, sí, que també motiva molt.
Sí, m'ha agradat. Anem a escoltar-la.
Molt bé.
Després d'aquesta injecció de música a la vena, doncs continuem parlant de felicitat, amb temps de felicitat.
A veure, hi ha una de les preguntes que tenim aquí, que li voldria fer-li amb el Manuel Rodríguez, que ell és una persona especialitzada en aquests temes, com a consultor d'empreses, ha fet un llibre ja fa anys, però que a mi m'ha caigut a les meves mans fa molt, 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 molt poquet, que és la felicitat laboral. Per tant, la pregunta és... Com es pot gestionar la felicitat en una organització? Vull dir, perquè així, amb el Josep Maria Sayano, ho podríem aplicar a l'UPC.
Bueno, pues será interesante este apartado. Yo creo que ese no ha sido un objetivo explícito en las organizaciones en toda la etapa industrial. Yo creo que en toda la etapa industrial el objetivo que se ha hecho central en las organizaciones y que podemos encontrarle sentido y además eso ha podido producir una expansión económica importante, el fundamental objetivo ha sido el máximo beneficio con, si es posible, los menores costes y además el darle una rentabilidad alta y apropiada a los accionistas. Entonces, los demás objetivos han quedado un poco apagados, bajo mi punto de vista. Yo creo que ahora mismo la sociedad en su conjunto, la sociedad mundial, estamos viviendo, bueno, lo que muchos han llamado cómo estamos gestionando la crisis sistémica que ha surgido desde hace unos años. Sistémica en cuanto que afecta a la política, a la economía, afecta a lo macro y afecta también a la vida de las personas. Y estamos en un proceso global, que podríamos decir casi mundial, de replanteamientos de muchas formas en las que los seres humanos hemos estado viviendo en el planeta y de repente están surgiendo nuevas formas de vivir en el planeta, nuevas formas de entender las relaciones de pareja, nuevas formas de entender las relaciones familiares y las relaciones padres-hijos, de entender el cuidado de la salud y de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me encanta el nombre que un sociólogo norteamericano le puso a su libro, hablando de esto, uh-huh. y le llamó El Gran Reset. Y creo que es un nombre bastante gráfico de lo que estamos viviendo. Estamos reseteando las formas de vida. Y en ese contexto, lo que nos afecta al tema de hoy es que también nos estamos replanteando cómo hemos vivido el trabajo en los últimos tiempos. Incluso algunos están haciendo una visión histórica desde los orígenes de las sociedades recolectoras, etcétera, para lo que es interesante, tener una visión histórica siempre nos ayuda a situarnos, ¿no? En ese contexto, yo creo que tanto las personas de a pie como nosotros, como las personas de a pie, como los directivos, como el mundo de las organizaciones y el mundo de la universidad, estamos abiertos a qué es lo que sirve hoy en día de la forma de entender el trabajo y la organización de las empresas y qué es lo que está obsoleto, qué es lo que es necesario un cambio. Y creo que es una etapa, en este sentido, muy creativa en todos los niveles. O sea, para las empresas es una etapa necesariamente creativa, para las universidades lo es, y también para el mundo de lo individual, ¿no? Entonces me gusta contextualizarlo para después ir a ver cómo el modelo imperante en las empresas en este momento se ha quedado muy obstaculizando mucho la felicidad laboral, que decíamos antes. Es decir, se ha generado mucha competitividad, se ha generado mucha presión hacia el trabajador, nunca es suficiente, objetivos que nunca son suficientes, etcétera, etcétera.
Molt bé, doncs, ens sap greu, però el temps passa volant i ja no tenim més temps. Fins aquí, temps de felicitat. Només desitjar els que passin una bona setmana i recordar-los que la propera nosaltres hi tornarem a ser. Esperem que vostès també, amb tota la il·lusió i felicitat del món. Jordi, ens veiem dimecres que ve, la setmana que ve.
Dimarts que ve.
Olga, fins dimarts.
Fins dimarts.
Gràcies, adéu-siau, bona tarda.
Adéu.